Bopa, un programa de ràdio, un podcast i una comunitat cada dia més gran. Honesta i viu les xarxes amb nosaltres. Tu també ets gent Bopap.
House, Kurt Cobain o Demi Lovato van estar diagnosticats amb trastorn bipolar. En el cas de Lovato, la cantant i actriu sorgida de la factoria Disney, s'hi afegeixen trastorns alimentaris, addiccions i atacs d'angoixa que la van obligar a interrompre la seva carrera per entrar en una clínica de rehabilitació. Va desaparèixer al 100% de les xarxes. A la 62a edició dels Premis Grammy, que es va celebrar diumenge passat, Lovato va fer la presentació de la seva nova cançó, Anyone, la qual va escriure 4 dies abans de patir una sobredosi a mitjans del 2018. Demi ha afirmat que la cançó és un crit d'auxili per a aquells que lluiten contra les seves addiccions. S'ha parlat molt de l'existència de xarxes de blogs i comptes que fan, per exemple, apologia de l'anorèxia o la bulímia, alguns dels quals el CAC ha denunciat i ha fet tancar. Però a la xarxa també hi ha espais que poden ajudar a les persones que pateixen trastorns de la conducta alimentària. Avui volem parlar dels efectes tan negatius com positius que les xarxes socials poden tenir en els joves amb problemes de salut mental. Jordi Mitjà, hola.
Molt bon dia.
Jordi Mitjà, infermer de la Unitat de Trastorns de la Conducta Alimentària de Sant Joan de Déu. A Twitter, @enfermeratweet. I a Instagram, coordina el compte @stoptca-sjb.
Doncs bé, hi ha tot el públic aquí que adolescent avui que està a l'estudi 1 ja pot anar seguint aquest compte d'Instagram, stoptca-sjb. Jordi, aquest compte és un clar exemple de les coses bones que les xarxes sí que poden aportar joves amb problemes de salut mental, no?
Exacte. Amb aquest compte a la xarxa social Instagram, el que intentem és això, no? Doncs que els seguidors, doncs, que segueixen aquesta compte, doncs trobin una informació fiable, segura, amb evidència científica, i a més que està elaborada per nens i nenes, doncs, que estan patint en aquests moments aquesta malaltia.
Evidentment, no ha vingut cap pacient, ni podem dir el nom, són menors i vigilen molt amb la seva privacitat, però sí que podem escoltar un dels pacients que ha fet servir, que ens explica què és aquesta compte.
Els pacients de l'Hospital de Dia hem creat un compte a Instagram per explicar el nostre dia a dia amb el trastorn de la conducta alimentària. Som nosaltres els que creem el contingut i els professionals de la unitat ens els validen. Amb aquest compte a Instagram arribem a molta gent i podem explicar que el TCA és una malaltia com qualsevol altra i que amb ajuda es pot superar. Abans era un tema més tabú, que passava desapercebut, però és una cosa que li pot passar a qualsevol persona. Les nostres publicacions volen transmetre missatges en positiu i explicar el nostre dia a dia amb el TCA.
Mira, i a més el Jordi ha vingut amb un paquetet així, un sobre vermell, que posa Sant Joan de Déu, SJD, Barcelona. Faig una mica un unboxing, és a dir, obro, a veure què és això. Ara estic obrint, també per Instagram. Ah, una sargantana amb unes boletes. Què és això, Jordi?
Exacte, això és un cocoloco, és un cocodril fet amb boletes, que és un clauer, i és elaborat pels pacients, no? Unes voluntàries van tenir aquesta idea i els pacients elaboren, doncs, aquests cocodrils per distreure's, per no pensar en el problema que tenen, i els venem a la botiga de l'hospital, no? I els diners que recauden, doncs, van per diferents activitats i projectes, doncs, que fem a l'àrea de salut mental de l'hospital.
Veig que feu servir molt això de TCA, no? Que és una cosa... Bé, ho hauríem de saber, no? Però que sempre parleu TCA, dieu.
TCA és la abreviatura, no?, de trastorn de la conducta alimentària. Per no dir aquesta frase tan llarga, doncs ho resumim amb TCA.
Sí, no? Per això ja veig que és una paraula que feu servir sovint, no? Ara seguirem parlant d'aquesta iniciativa, que ens agrada molt, però abans volem fer una mica de repàs dels efectes, tant negatius com positius, que les xarxes poden tenir sobre els joves amb problemes de salut mental. Hola, Helena, com estàs?
Hola, bon dia.
Helena Flores, psicòloga clínica de la Unitat de Conductes Addictives d'Adolescència de l'Hospital Sant Joan de Déu. a Twitter, @sjdbarcelona-es.
Bé, clar, Helena, jo quan deia això de, la banda positiva de les xarxes, jo veia que tu deies que sí. Volguem dir, és que no es parla gaire, no?, de que també poden ajudar a vegades les xarxes. Sempre es parla que els adolescents estan enganxats a les xarxes i que poden trobar coses que no els hi convenen, no?
Clar, nosaltres des de la unitat el que veiem molt és gent que té problemes amb les xarxes, no? Llavors jo sempre em passo el dia veient gent que sí que té problemes. La part negativa, les famílies tenen molta queixa sobre això. Però, com a tot, la seva part negativa i la seva part positiva.
Sí, l'adolescència sempre ha estat complicada, no és una cosa nova, i una època en què les persones són més vulnerables a trastorns mentals. Clar, les xarxes realment ho compliquen tot una mica més?
Bueno, ho poden complicar tot quan hi ha un problema de base, però també poden ser un facilitador, no? Poden facilitar relacions socials d'una altra manera. Vigilar. Si és en exclusiva ens ho poden complicar, però compartit amb altres activitats és una cosa positiva, clar.
Tu que has vist molts casos, què és el pitjor que li pot passar? O sigui, què és el que detectes més? En plan negatiu, eh? Primer fem les coses negatives i després ja positivarem, però quins efectes tenen les xarxes en els adolescents amb problemes de salut mental de forma negativa?
Portades a l'extrem generen molt aïllament, i és el que més ens preocupa, l'aïllament, de deixar anar a classe, deixar de fer extraescolars, de deixar de veure els amics i les amigues, aïllar-te fins i tot de la pròpia família, la incomunicació i la sensació de soledat, bàsicament.
I tot això suposo que es trasllada en diverses qüestions, no? Per exemple, no sé si ansietats, depressions, no? Com es detecta això?
Normalment les famílies són els principals detectors perquè és com viu amb aquell nano, i el que es queixen molt les famílies, no? És que s'ha posat més irritable, trenca coses, crida, ens parla malament, si és que ens parla, no? Aquests serien les primeres senyals d'alarma.
Clar, a banda de l'ansietat i la depressió, clar, dormir menys també, suposo que n'estàs més les addiccions, no? Amb les xarxes, gent que està molt enganxada i que, no? Que s'hi passen moltes hores, no?
Bueno, clar, no cal anar-se molt a l'enganxada enganxa, perquè no, jo a vegades em passo també, sí, no? Amb el Netflix per la nit.
Clar.
Però sí que és veritat que els canvis de patrons d'horaris també són una senyal d'alarma, igual que el canvi a l'alimentació. Fins i tot hem trobat nanos que els costa anar al lavabo perquè estan, no?, molt pendents de la xarxa o de les pantalles, i s'ho arriben a fer sobre.
Clar, una altra de les coses que porta això, una altra de les coses és també la incomoditat amb la imatge corporal, no? No sé, per exemple, només a Facebook hi ha 10 milions de fotografies noves carregades cada hora, i no diguem ja Instagram, no? Uh-huh. Això és problemàtic?
Això, el que trobem nosaltres, és que això no ens arriba quasi a la consulta. Trobem que és una cosa molt associada amb les noies, i hi ha una qüestió de gènere per variar en tot això, i aquestes noies no acaben arribant. I, evidentment, hi ha això un efecte amb l'autoestima i amb les relacions, no?, del físic i la imatge pròpia, no?, cap als altres a les xarxes.
Segons alguns estudis que hem vist, i de fet és veritat que ara hi ha moltes informacions de vegades molt sensacionalistes sobre el tema xarxes, adolescència, però sí que alguns diuen que Instagram és la pitjor xarxa per la salut mental dels joves. Tu, des de la teva part clínica, què en penses? O creus que no és important quina xarxa sigui, sinó que hi ha una cosa de base que no té res a veure amb les xarxes, a vegades quan algun nano es troba amb algun problema?
Doncs normalment hi ha una dificultat, quan hi ha un problema molt extrem amb les pantalles, hi ha una dificultat de base, el que tu comentaves, com l'ansietat o la depressió, i el que trobem és que sí que hi ha algunes coses que poden posar-nos en més risc, no? Si tu estàs en una xarxa on hi ha adults, per exemple, doncs igual tens més risc que en una altra que només hi ha gent que coneixes, però no és tant l'aplicació o la xarxa en si, sinó l'ús que se'n fa.
Clar, jo m'estic imaginant tu a l'hora de treballar, no?, amb els adolescents, i suposo que, no sé, m'estic imaginant que els deus haver de dir molt als pares, no, és que el problema no és la xarxa social, hi ha més coses aquí, no?, suposo.
Uh-huh. Sí, evidentment. El treball passa molt per les famílies, perquè hi ha una desconeixença i molta por del que són les pantalles i les xarxes socials, no? I el que diem normalment és acosta-t'hi, averigua, informa't, interessa't per aquest tema, que és el tema d'interès del teu fill o filla.
Que el desconeixement fa que potser arribis a unes conclusions incorrectes, no? Clar, Jordi, els teus pacients, a partir d'aquesta iniciativa de crear un compte d'Instagram conjunt de pacients de TCA, quines millores els has notat? Què podries dir? Quines repercussions ha tingut això, aquest compte d'Instagram?
El que intentem nosaltres és bàsicament incorporar aquesta xarxa social, no? Com és Instagram, que és la que més utilitzen els adolescents, com una eina terapèutica, no? Quan diem que és una eina terapèutica, a què ens referim? Doncs que augmenti la consciència de malaltia, que és un dels factors fonamentals quan pateixes un trastorn de la conducta alimentària, i que tinguis motivació pel canvi. Aquests serien dos factors primordials quan tens aquest trastorn. Què ens trobem? Doncs que si fem un taller i fem la dinàmica i després diem que això ho penjarem a Instagram, que hem de fer plasmar d'una manera gràfica, doncs, el que hem treballat, fer un text, doncs tot això ajuda, no? I ells se senten reforçats també perquè saben que això arriba a molta gent.
Clar, i a més això pot ajudar a altres, no?, que veuen tota aquesta informació, no?
Exacte, ara al març farà un any d'aquesta iniciativa i ens hem quedat molt sorpresos dels missatges privats que hem arribat a rebre, no? Hem rebut més de 200 missatges privats de famílies, de gent que ha patit aquesta malaltia, de gent que l'està patint, de professionals, d'estudiants, i això ens ha sorprès molt, no? Realment, quan donem el mitjà, hi ha molta gent que quan li dones aquest mitjà de comunicació ho fa servir i ho aprofita.
Parlant amb tu, sembla que sigui com lògic, no?, que existeixi això, però vosaltres us en vau donar ara fa un any que no hi havia gaires iniciatives d'aquestes característiques, no?
Exacte. Segons la cerca que vam fer al principi, hem estat pioners. No? Hem estat pioners en incorporar una xarxa social amb un tractament, en aquest cas, dels trastorns de la conducta alimentària. I, a més, no hem trobat tampoc cap hospital que els pacients tinguin una compte, no? Sí que hi ha molts hospitals, doncs, que tenen una compte a Instagram, però que siguin els propis pacients d'un hospital, en aquest cas, dintre de l'estat espanyol, almenys no hem trobat cap iniciativa semblant.
És una iniciativa també valenta, no? Perquè en trastorns d'aquests la gent s'amaga, no? O sigui, sembla, en aquest cas, una xarxa social d'aquestes que ensenya coses, no?
Exacte, nosaltres ens hem obert, no? Els nostres pacients, doncs, han perdut aquesta por, i els professionals també.
Suposo,
no?,
que ho fan els que volen, no?, també, de pacients. Exacte. Hi ha gent que diu, doncs jo no m'hi vull posar, no?, suposo, o bastant que sí, en general.
No és obligatori, no?, però sí que és realment, doncs, una vegada participen i veu la repercussió que hi ha, doncs els agrada també, no? També depèn molt de la fase en què es trobi el pacient.
Clar.
Dintre la malaltia tens diferents fases, doncs, si estàs en una fase inicial, doncs, aquesta motivació o aquesta consciència és més difícil que la tinguis, i quan estàs en una etapa, doncs, més propera a l'alta, doncs estan també més motivats.
I els hi va fer com una mena de curset, no?, per poder estar en el compte? Com va anar?
Exacte. Nosaltres el que vam fer va ser el que has comentat, no?, una cerca primer de si hi havia iniciativa semblant. Vam fer un estudi, els vam preguntar als pacients, escolta'm, això creieu que us servirà? Creieu que ho pot ajudar a altres pacients? Ens van dir que sí. Vam fer un taller formatiu amb professionals de comunicació del nostre hospital on els hi van explicar un pla de comunicació en xarxes socials. Després vam fer una sessió de cocreació, també, on els pacients han fet la imatge, han fet la descripció, han fet les històries, a qui seguir, i finalment, ara als 6 mesos, vam fer, doncs, un estudi, no?, per validar, doncs, tot això. Escolta, amb els pacients això els hi serveix, a les famílies que ens diuen i als professionals, no?, i hem tret uns molt bons resultats que això ens convida, no?, doncs, a seguir amb aquesta iniciativa i sempre anar millorant-la, també.
Clar, heu notat canvis en les seves actituds des que vau començar amb aquest projecte, segurament, no?, s'ha servit, no?
Nosaltres creiem que sí, no?, el fet d'ells, el simple fet, no?, de quan tens la part de la malaltia, doncs, que t'està dient tot el contrari del que has de fer, no?, doncs, tenir que crear missatges en positiu, en prevenció, no?, doncs això ajuda, no?, i amb ells creiem que és útil, no?, i és una eina més terapèutica que tenim, doncs, dintre del procés, doncs, que ha de seguir la persona, doncs, que pateix aquesta malaltia.
Helena, què et sembla aquesta iniciativa? Com la valores?
Doncs, mira, la valoro tan en positiu que m'estic plantejant portar-la a la meva unitat.
Sí, no?
Sí, hem d'arribar a la gent d'alguna manera. Sí.
És que la veritat és que m'ha recordat molt, ara fa pocs dies aquí mateix hi havia el Cristian Oliver, que és un mestre, que jo li dic el mestre motivat, perquè és un mestre que parla molt el llenguatge dels seus alumnes, no?, i que fa servir les xarxes, fa servir, diríem, els icones pop, els icones actuals, no?, i veig que també té un cert paral·lelisme a això, no?, que des de la salut, des d'un hospital, no?, fer servir les eines que estan fent servir ells, no?
Exacte, jo crec que és fonamental, no? No que els professionals, o sigui, que els pacients s'adaptin als professionals, sinó jo crec que és el contrari, no? Els professionals ens hem d'adaptar a aquesta realitat, no? I avui en dia els pacients, el seu món és Instagram, viuen en la cultura del like, i tot per ells la comunicació és aquesta xarxa social.
Ells segurament han entès molt la iniciativa, els pares l'han entès?
Els pares ens hem sorprès també, doncs, del seguiment que fan, no? Per ells ara, doncs, estan a casa i saben en quins tallers fan els seus fills, no? Ens segueixen també, molts pares els hi pregunten, doncs, avui ja sé el que heu fet o el que heu treballat, no? I els pares ens han dit, el que comentava, no?, en aquests 6 mesos que vam fer aquesta enquesta, els pares ens deien que ho valoren satisfactòriament i el que volien era més eines, no? Volem que els nostres fills ens donin més eines de com hem d'actuar, doncs, amb aquesta malaltia.
Helena, algun consell per pares que ara ens estiguin escoltant en fills amb alguna malaltia o trastorn mental de cara a gestionar el tema de les xarxes? Què els hi dius quan et demanen així consells?
Doncs així, de manera com molt general, el que deia, el primer és intentar conèixer. El que no coneixem fa por, fa més por. Us coneixem, acostem-nos, que ens facin de mestres, deixem-nos, no? La queixa principal és no es comuniquen, no ens diuen res, però amb això sí que es poden comunicar. Escolta, igual no és el tema que tu voldries, no? Perquè hi ha com una negativa a parlar d'això, però és la manera d'acostar-te al teu fill o filla. Això per un costat. I l'altra cosa que jo insisteixo molt és la mirada cap a tu, no tant cap a ells. Tu quin ús fas també de les pantalles i de les xarxes? I com reacciones davant de les coses? Davant del malestar, què et passa? Igual tu valores que són moltes hores. Tu també fas aquestes hores, no? Com et relaciones amb la gent? O sigui, observa't tu més a tu que no a tu, a tu fill, a vegades.
Se n'ha parlat moltíssim i s'ha escrit moltíssim i s'ha focalitzat molt en aquests blogs que en un cert moment hi havia molt a la xarxa que parlaven d'anorèxia, com amagar si no vols menjar, que els hi donaven consells molt bèsties a nois i noies, no? I llavors, clar, tu en un pare com... Jo suposo que hi ha pares que han patit això al seu voltant i diuen, no entris més a internet perquè no vagin a accedeixin a això, però potser aquesta no és la manera, no? Perquè, de fet, a internet és la vida, hi ha tot, hi ha de tot. O sigui, per comunicar-te, per lligar, per comprar, o sigui, també hi ha, també hi ha aquests blogs, però, clar, tallar internet és la manera...
És impossible, no? I no és recomanable. Fins i tot quan l'addicció és a pantalles, no recomanem desconnectar-te completament, perquè llavors aïlles a l'adolescent. L'aïlles perquè aquest forma part del seu món. I això, hem dit que l'aïllament i la soledat és un factor de risc brutal, doncs és el que podem aconseguir. Per tant, modifiquem-los, ensenyem, donem eines, no? Donem estratègies, però no aïllem.
Jo suposo que això et costa molt, no? Segons quins pares, dir-los i dir, no li treguis el mòbil.
Clar, ells venen buscant una reducció d'hores moltes vegades, no? És que es passa el dia amb les pantalles i volem buscar que jugui menys, que estigui menys hores. Bueno, no és aquesta la solució.
Des de Sant Joan de Déu esteu fent una enquesta sobre la salut mental dels adolescents a tots els pares i mares que hi vulguin participar. Quin és l'objectiu d'aquesta enquesta?
Uau. Bueno, conèixer més les necessitats de les famílies i de l'entorn, no?, del jove, per ajustar sobretot les avaluacions, diagnòstics i tractament a aquestes necessitats. Tenir en compte la gent, bàsicament.
De fet, una de les preguntes, no?, parleu d'adolescents d'edats entre els 12 i els 17 anys, i diu, l'objectiu d'aquesta enquesta és doble, per conèixer els temes que més el preocupen, com deies tu, i també fer, bueno, resposta a dubtes, perquè hi ha molts dubtes encara sobre això, no?, de la quina manera t'hi has d'enfrontar, Jordi?
Sí, no hi ha molta desconeixement, no? Quan amb uns pares, doncs, a la persona que més estima, no?, un fill o una filla, doncs els diagnostiquen una malaltia, doncs és complicat, no?, et canvia la vida i segons de quines malalties que has de fer una supervisió constant, per exemple, amb els trastorns del conducte alimentari, que has de fer una supervisió en totes les ingestes, és molt complicat, no? Per tant, nosaltres el que reforcem molt és el treball amb les famílies, no? Fer aquests tallers psicoeducatius, tallers també multifamiliars, on donem pautes i sempre ajudes a la família.
A mi m'ha sobtat perquè tu ets infermer, no?, de la unitat de trastorns de la conducta alimentària.
Exacte.
I et veig com... Va ser bastant iniciativa teva personal, que és crear això, no? De dir, i el veig en plan, això ho hem d'aconseguir, no?
Això neix d'una psiquiatra, que és la Mònica, que va tenir aquesta idea, no?, de dir com podem fer, doncs, que els pacients puguin crear missatges de prevenció, val?, per ajudar també altres persones, no? I van sortir diferents opcions, no? Pues creem un blog, creem alguna xarxa social i a partir d'aquí, doncs, el que acostuma a passar, no?, doncs, se sumen en el carro els més motivats, i jo vaig ser un d'aquests, i ho hem anat sempre, doncs, i sobretot treballant en equip, no?, que això és sobretot gràcies als pacients i a tots els professionals de la nostra institució que estan involucrats.
I quins inputs has tingut? O sigui, has trobat altres centres, gent que s'hagi comunicat amb tu que vulguin fer una cosa semblant? Ara ho deia, no? Diu, mira, això m'agradaria, deia l'Helena, fer-ho, no?
Mira, ha estat curiós, no?, arran de la nostra iniciativa, doncs, un centre privat de trastorns de la conducta alimentària, els seus pacients han creat una iniciativa semblant a la nostra, val? Ens van escriure també, doncs, que ens havien seguit de model amb nosaltres, també, que estaven molt contents, i un centre també privat d'aquí a Barcelona, també. I nosaltres estem supercontents, no?, que ens copin, estem superalegres, no?, ens motiva també, no?, i sempre establir, doncs, això, doncs, sinergies, no?, perquè al final és el que volem, no?, que hi hagi aquest missatge a la xarxa en positiu, no?, perquè ja n'hi ha molts que el que fan és apologia d'aquesta malaltia com un estil de vida i no com una malaltia, i nosaltres volem precisament el contrari, i això ens dona molta satisfacció.
Helena, alguna cosa per acabar?
Doncs això, que ens posem la mirada, que observem i que ens deixem fluir.
De fet, està molt bé perquè ara és un moment, ja sempre ho diem aquí al Pop-Up, que vam passar l'època de digitalització dels bancs, ara és el moment de la digitalització de la salut, no? I s'estan passant moltes coses. El Departament de Salut de la Generalitat està preparant canvis bastant importants en tecnologies. Per exemple, els metges, això ho explicaven en roda de premsa el divendres, podran prescriure l'ús d'aplicacions o aparells mèdics per recollir dades que els ajudin en la presa de decisions. Això us sembla bé? Esteu notant en els centres que s'està apostant molt per la tecnologia en aquests moments, Jordi?
Nosaltres, de l'Hospital Sant Joan de Déu, té un concepte que és molt conegut, que és l'hospital líquid, no? La tecnologia fa uns anys ens va portar que el pacient anés de casa a l'hospital, no? I avui en dia és el contrari. Amb la tecnologia el que fem és que el pacient estigui cada vegada més a casa i a través de la tecnologia doncs el puguem cuidar i curar, no? Uh-huh. I nosaltres hi creiem molt amb això, no? I és important que el professional que és expert acompanyi, no, en aquest procediment, perquè no podem prescriure links de pàgines web fiables i segures, val? Perquè no podem prescriure apps, dispositius, no? Pues tot això és important, sí. Que el professional acompanyi, no? Es formi també, és molt important que el professional de la salut es formi en competències digitals, també, i tingui aquesta eina perquè el pacient ens ho demana, no? Hi ha evidència científica que el pacient consulta internet abans, no? Durant i després.
Clar, no? Ja venen una mica ja informats, no, Helena? Tu t'hi deus trobar, no, la consulta? Que ja la gent en sap molt més que abans de les coses,
no? Molt més,
no?
Que jo, però moltíssim.
Et fan un examen, no?
Jo ja ni hi entro.
No, però de vegades fins i tot venen amb idees preconcebudes que no són del tot correctes, no? Que es diuen, no, és que ho he vist a internet. A veure, internet, què vol dir? Digue'm l'enllaç, digue'm el lloc, no? Uh-huh. Això ho diu Google. A veure, Google, no?
El famós doctor Google.
Bé, moltíssimes gràcies per la visita. Ens agrada parlar d'aquesta manera, però sense al·ludir la crítica, no? Perquè és veritat que també hi ha una part negativa en aquest enganxament d'addicció que pot tenir tota la societat, no només els adolescents, amb les xarxes i tot plegat. Gràcies. Hi ha alguna... Si bé creus, em sí. Fas senyals que sí, diuen coses a les xarxes?
Just, de fet, amb el que estaves dient ara, ens acaba d'arribar fa molt pocs segons un missatge que diu, de vegades els adolescents no es queden en l'edat de 17 anys. Què passa amb aquells adolescents de 19, estem parlant ja de majors d'edat, que es passen moltes hores davant del PC i dormint poc?
Clar, i què passa amb els de 60 anys, també? Vull dir, és que això, les pantalles i l'addicció està passant a totes les edats. No, Helena, estàs d'acord amb
mi? Bueno, sí, clar, jo he parlat d'adolescents perquè és amb qui treballo, però sí, sí, i tant, això no és una qüestió d'edat, no? No, els adults no es lliuren d'això.
Bé, moltíssimes gràcies per la visita, ens ha agradat parlar d'això i també de remarcar aquestes iniciatives motivadores doncs, que hi ha per aquí.